Benny Vidivici amb la música al màxim volum i amb l'emperadriu Montse Barderi entrant per la porta. Benvinguda, Montse.
Hola, l'emperadriu i a tota la seva comitiva avui. Estem un puntet tristos.
Ah, sí? Com és això?
Perquè avui és l'últim programa que fem amb el Pau.
És veritat, tu. És veritat. Sí, sí.
És un gran professional, una millor persona. Ens ho has fet tot sempre tan fàcil i tan bonic. Que bé, ja és una enyorança preventiva, no? Ja et comencem a enyorar.
Moltíssimes gràcies, us agraeixo molt. Us haig de dir que m'ho heu posat molt fàcil i ha sigut un plaer i també un gaudi fer-ho. Jordina Puntí, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-nos i és veritat, et trobarem a faltar moltíssim.
I jo a vosaltres. Tant de bo ens retrobem ben
però
aviat.
Però segur, sí. Perquè el món cultural és molt petit i jo crec que ens trobarem.
Molt més del que la gent es pensa, eh?
I tant.
I persones com tu són imprescindibles. Vull dir que segur que tornarem a coincidir en mil projectes de ciutat i ens trobarem per mil coses.
Moltes gràcies. Ho intentarem, almenys. I avui, de fet, precisament volem parlar de si el llenguatge determina l'expressió. Sabeu que en el Benny Vidivici ens agrada repassar la relació que té la cultura, les arts, amb diferents qüestions del nostre dia a dia. Creus que és així, Montse?
Sí, perquè, per exemple, si tu escrius en paraules, no, que evidentment escrius en paraules, o el teu llenguatge és les paraules, la teva manera de veure el món és molt conceptual, per exemple. I si hi ha formes, que això les persones que ens dediquem a la creació ho fem molt, que per parar el cervell busquem un altre llenguatge, com ara la música, o tocar el piano encara que el toquis malament, o pintar. Fem coses per desactivar i encendre altres àrees del cervell, perquè tenim una especialment molt, molt desenvolupada que ens menja tot el nostre univers.
Ho corrobores, Jordina?
Corroboro.
Ella com a filòsofa de formació també ho sap, això de que la ment en paraules es... No? Veus el món amb conceptes, amb significats, amb arguments, no? Com el veus el món, bàsicament? Amb instàncies.
Sí, justament moltes vegades, per això... La ment i el llenguatge genera unes construccions que moltes vegades ens ajuden a sortir d'on som, però moltes vegades també ens enganyen i ens creen realitats que ens alteren la percepció real de les coses.
A veure com percebeu la cadira sorpresa d'avui.
La cadira sorpresa.
Que no és altra que l'escriptor sabadellenc Anthony Corey Sánchez. Benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
Ho he dit bé?
I tant.
Perquè em sembla que et sents dir de totes maneres, no?
Sí, mira, és el que té tenir dos noms diferents, no? Un nom compost i mira, alguns em diuen Anthony, d'altres em diuen Tony, d'altres em diuen Corey, o Corey, que és el diminutiu.
Bueno. Molt bé. Escolta, com ho veus? Tu creus que el llenguatge determina l'expressió?
Home, jo crec que estic bastant d'acord amb el que heu dit, però també considero que hi ha una cosa molt més poderosa, no? Almenys en el meu entendre, com serien els valors que dona la família o els amics, o sigui, el que...
L'essència. El que,
sí, l'essència, jo ho veig inclús més important que el propi llenguatge, perquè al final t'expresses també, doncs, aquesta essència que tens al darrere, no? O sigui... Jo, per exemple, escric i moltes de les coses que segurament faci estan influïdes per altres persones. I no només per la família o els amics, també per altres escriptors que has llegit o una mica això.
Que l'essència diries que està abans de l'expressió i de la forma. Seria la tesi, no?
Sí.
Però, per exemple, si tu tens uns valors familiars molt profuns, a través de la pintura ho pots expressar, però ja seria més estrany, per exemple, que amb el llenguatge que pots fer afirmacions o que d'alguna manera et pots posicionar molt més com un quadre, no? La Gioconda dius, bueno, sí, trenca tota la tradició religiosa i crea un nou ítem artístic, ho canvia tot, però tu no saps ben bé la visió del món, no?, a través d'aquella pintura. En canvi, amb l'escriptura sí que pots expressar molt més. Per tant, l'expressió sí que et determina els valors que vols emetre. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Si sí, no... Per... Sí. Digues, digues, perdona.
L'expressió és allò que produïm a partir d'uns condicionants, unes estructures, i el llenguatge és la nostra estructura. Sí que és cert que el català, com el castellà, com qualsevol de les llengües, té unes estructures, té una visió del món, té una cosmovisió, i sempre que et situes dintre d'un llenguatge, tu, quan expresses amb aquella llengua, doncs tindràs una expressió diferent. Mm. Jo crec que entenc una mica el que vols dir. No?
I fins i tot pensem diferent. Quan tu parles en anglès,
correcte,
penses diferent que quan parles en català, o en castellà, o en francès. O sigui, la teva estructura mental canvia a través del llenguatge, imagina't.
Per això és molt important no perdre les llengües, perquè en el fons estaríem perdent maneres de veure el món. Uh-huh. És allò que diuen, uh-huh, els esquimals tenen 50 maneres de dir blanc. Per què? Perquè per ells els matisos del blanc condicionen la seva vida. Per tant, tu, quan estàs en aquell entorn, necessites aquest llenguatge perquè justament està ajustat a la seva realitat. La nostra és una altra, és una altra cosmovisió, també, no? Per tant, és important mantenir les llengües i no perdre aquesta essència. I no diluir-les també les unes amb les altres.
Per tant, cada llengua tindrà les seves particularitats, els seus condicionants, tindrà uns avantatges i tindrà uns inconvenients.
Correcte.
Sobretot si són llatines, per exemple. Jo no gaudeixo el mateix llegint anglès, perquè té un arrel molt diferent, i en francès o italià m'arriben les coses molt més profundament, igual que el castellà o català, perquè és la branca llatina, i és una visió una mica, no?, cosina germana.
I no sé si us ha passat alguna vegada, jo em passa, que et poses a parlar en anglès, sobre una llengua que... la que domino més és l'anglès, i és com si tu ja fossis una persona diferent.
Sí.
Quasi que, a més, poses la boca d'una manera diferent, tens un to diferent, també si intentes parlar en francès també sembles una altra persona, i et converteixes, en el fons, en aquella persona. I és cert, l'anglès té unes cadències, té unes músiques que jo almenys em converteixo en una persona més agradable, més suau, és diferent.
Més polite. I quan torno
al català, la veu se'm torna més greu, les paraules són diferents i és com si fossis una mica una altra persona.
Tu també et passa, Anton?
Doncs, en certa manera sí. Però al final, doncs, t'acabes agafant una mica a la llengua que més prefereixes, no? Per exemple, a mi, jo sóc més de, bueno, la meva mare, els meus avis...
Quantes llengües hi ha a la teva família? Quantes? Això és molt interessant, no? Que tens moltes possibilitats.
Per part de la mare, doncs, tinc l'anglès i el castellà, i per part del pare tinc el castellà i una mica també el català, o sigui, una mica això.
O sigui que tu l'anglès el domines com...
No és que el domini tant, però sí, sí. Perquè tampoc no li tinc tanta estima, podríem dir. Tinc més estima al català i al castellà perquè són com més properes per mi.
Deixem que incorpori també a la conversa l'Àngels Gregori, que fa una estoneta que ens escolta. Bon dia, Àngels!
Bon dia, quina il·lusió, com esteu?
Home, ja era hora, que poguessis venir al programa.
Estic molt contenta.
Ja que no podràs venir a la setmana a parlar del Vicenç Estellés.
Estic molt contenta de sentir-vos i de tot el que esteu parlant sobre la llengua i el llenguatge també de les emocions, no?
L'Àngels Gregori és poeta i gestora cultural valenciana. Tu com ho veus, el tema aquest de si el llenguatge determina l'expressió, les particularitats de cada llengua? Quin parer tens, Àngels?
Jo estic totalment d'acord amb el que esteu dient i crec que tots els que heu parlat ho podríeu dir millor, no? Per a un escriptor, la nostra llengua és la nostra pàtria, no? És una manera de veure el món. Parlàveu ara de quan estem parlant en altres llengües, evidentment la realitat canvia perquè és una altra forma de nombrar. Jo aquests dies que estava traduint a una altra llengua, ara que la Montse ha fet referència a Estellés, t'adones també que quan tradueixes un poeta a una altra llengua, no només estàs traduint una obra literària concreta, sinó que estàs traduint, transportant a una altra cultura una forma de mirar, una forma de respirar i una forma també de caminar, per què no? I això és molt bonic, no? I sobretot quan escrius poesia, perquè la poesia és com un balbuceig, no? Com un balbuceig de la primera emoció i el llenguatge és absolutament essencial per marcar la nostra pròpia política de posició, no només qui som, on som, sinó des d'on som, on mirem i el que volem transmetre a través de les paraules.
Uau, qui diu res després d'això? Ets fantàstica.
Que bonic, eh? Deixa'm que la Raquel deia. Mira, guapa. Àngels, és que m'ha agradat molt això. La poesia és un balbuceig de la primera emoció.
Doncs una miqueta sí, perquè i això enllaça també amb el que esteu dient dels canvis de llengües, perquè la poesia, que segurament és el gènere més íntim, més arrelat a la infantesa, agafa unes altituds líriques absolutament increïbles quan nombrem una situació a través d'un poema en la mateixa llengua en què vam aprendre a dir mare a la mare, arbre a l'arbre i cullera a la cullera. I per mi sí que és com un balbuceig.
Que bo. I tu notes, perquè, per exemple, clar, tu t'encarregues del Festival de Poesia d'Oliva, has d'estar també el de Barcelona, també el de Lleida, notes que inclús amb aquestes diferències geogràfiques té influència, també?
Totalment, totalment. A mi el que més m'agrada és viure a Barcelona i que em confonguin per ser de Lleida, que això m'ha passat des de fa 20 anys, no? I la riquesa que tenim al nostre país és absolutament increïble, no? Des de la vostra ciutat fins a Barcelona, fins a Lleida, Tarragona o les Illes. I per a mi això és molt important també perquè jo passe molta estona, molt de temps al País Valencià, en què el tema de la llengua actualment, i sobretot a la ciutat de València, és molt difícil de conviure plenament en català, en la meua llengua, en la capital del País Valencià, no? I per tant, per mi és doblement important viure en plena normalitat en català, en la ciutat que m'acull i on visc, que és Barcelona, a diferència també de l'hostilitat que s'està vivint, ara que la Montse parlava d'Estellers, penseu sobretot que la llengua és important ara mateix al País Valencià, perquè penseu que fins i tot s'ha censurat un poeta com Vicent Andrés Estellers, no? I això no només té un condicionant ideològic, sinó sobretot té un condicionant lingüístic que els molesta, que parlem, que pensem i que escriguem en català.
Sí, que és la mateixa gent que el li molesta que pensem, que parlem, no? Que és aquella frase tan bonica de la mateixa gent que no vol això, tampoc vol que pensem.
Que és d'ell, de fet, totalment. Em sembla aquesta frase? Anem. Em sembla que és del mateix Vicent Andrés Estellers.
No, ara no sé si és el Vinyol, no sé si és el de qui és, de l'Ovidi de Montllor.
És de l'Ovidi.
Sí, l'Ovidi de Montllor.
Que bo. Ara que estic pensant en aquesta determinació del llenguatge, clar, per exemple, quan s'escriu ficció, i per exemple, ho canvies, tu per exemple, la primera novel·la la situaves en el futur, no?
La primera i la segona.
Sí. I la segona també va inclús més enllà. Sí, clar, sí. Al final també t'has d'aventurar una mica a dir, bé, segons el període que vull tractar, això també condiciona la llengua.
Ui, totalment. Jo la pitjor novel·la que he fet a la meva vida era una de romans, que qualsevol tonteria, com ho feien, no ho sé, què menjaven, no ho sé, havia de documentar-me molt. Per sort, que segur que la coneixes.
És el problema de la novel·la històrica.
Sí.
Exacte, sempre és molt més fàcil projectar cap al futur.
Te'n recordes de la Mercè Otero Vidal, Àngels?
I tant,
doncs,
i tant.
Li vaig fer un correu, vaig dir, estic fent això, tu has de supervisar tot. Dic, em sap molt greu, Montse, però tinc molta feina, molta sort en el projecte. I dic no ho has entès, no t'ho estic preguntant. Diu, ah, vale, passa-m'ho.
I és que sóc graduat en Història per l'Autònoma sí, tinc un bagatge i tal, però em fa respecte fer una novel·la històrica.
És molt cabrona, perdona, perquè hi ha congressos de novel·la històrica per tot arreu que amb una lupa s'ho van mirant tot. Oh. I van trobar una coseta ínfima. Van dir, al segle tal no es podia menjar el faisà al forn, sinó que s'havia... Bueno, una cosa molt rara, molt tonta. Pensava, potencialment, els disbarats que podia contenir...
Trobo que és fantàstic.
Em sembla meravellós que hagin trobat que el faisà aquell no podia estar. Oh, vaig pensar, quin horror, és un horror.
Estan atents, eh?
S'ho
miren amb lupa, com amb les pel·lícules. pel·lícules, sí, sí. També, que són cada cosa... Sí, 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 sí.
Bueno, hi ha aquelles campanes, no?, la pel·lícula del romans de l'Orson Welles, em sembla que és, no?, que sona un campanari que es veu que faltaven no sé quants anys, perquè hem sigut el primer...
O el vocabulari, campanar. El llenguatge, tu no pots dir patriarcal, per exemple, una novel·la de romans, o no pots dir això és causa del complexe d'Edip? Hi ha mil coses que, evidentment, és... Cada època permet pensar allò que permet pensar i dir-ho segons ho poden dir en aquell moment. Per tant, si has de fer un exercici, fins i tot si fas una novel·la als anys 80 o als anys 60, o, no? Àngels, ho veus igual?
Totalment, i això que deies de cada època i cada generació també dona l'oportunitat de canviar les coses i de canviar-les amb el llenguatge. Ara que parlàveu d'això, de la novel·la històrica, a mi hi ha un vers del poeta nord-americà Cummings que diu: qui presta atenció a la sintaxi de les coses mai no et besarà del tot. Jo crec que també hem de tenir una certa llibertat per parlar i per nombrar les coses des de la nostra realitat. I aquesta llibertat també és important, de poder dir el que ens dona la gana i com ens dona la gana.
Totalment. Però des del coneixement de la tradició, eh? Em sembla
Totalment.
Important, perquè ara crec que anem a l'altre extrem, anem a dir, anem a ser, però allò que deia la Hannah Arendt, sense... trencant el fil de la tradició i amb una, de vegades, ignorància, jo la primera, espectacular.
Totalment.
Sí, sí, sí. Si no, bueno, jo crec que ara no podríem entrar, però hi ha aquell debat sobre si trencar les estructures lingüístiques fa que realment, finalment, trencarem les estructures socials, ah, sí. No? És a dir, tota la discussió que tenim sobre el llenguatge sexista, no sexista, el parlant femení...
Tot
i aquí és... Això és un debat, és un altre debat, i si trenquem aquestes estructures aconseguirem trencar, i això ve del que parlàvem abans, no? Aconseguirem trencar la manera de veure el món d'aquells parlants d'aquella llengua. Hi ha qui ha optat per això, hi ha qui diu no, que llavors estem destrossant la mateixa llengua i ja no sabem on som.
Sí. Jo crec que els veritables canvis venen canviant la realitat material. El llenguatge sí, és important, però només amb el llenguatge no canviaràs. Pots canviar o pots anar canviant el que, com veus, no, les coses.
En qualsevol cas, jo crec que aquesta nova mirada cap al gènere que tenim actualment... En part també ens ha vingut o ha estat transversal, ha arribat a tothom a partir d'aquesta sotregada que ha estat canviem el llenguatge. Quan hi ha hagut tota una sèrie de gent que han parlat en femení, això ha sotregat, ha molestat, ha incomodat, posem el la, també ha incomodat moltíssim, i jo crec també en aquestes accions d'incomodar. Tu quan incomodes, la gent reflexiona sobre el que el fa incomodar, i al final potser no arribarem a fer aquesta transformació lingüística en el llenguatge, però tots ens ha incomodat, i a tothom realment hi ha arribat la idea que teníem un problema amb la llengua, perquè tenen una estructura subjacent masclista.
Què hi dius, Àngels?
Totalment d'acord. Jo no sé exactament quin posicionament tinc exactament, perquè sóc bastant canviant i bastant contradictòria, no? Però allò que no és nombre no existeix.
Som més contradictori, per naturalesa.
I sempre des de la llengua, des del llenguatge, des de l'ús social que fem de la pròpia llengua, sempre hem de procurar i tenim la responsabilitat de que ningú se senti exclòs. I si es provoquen incomoditats, doncs benvinguda. Deia Manuel de Pedrolo que una cultura està viva en la mesura que és conflictiva, no? I jo crec que aquest conflicte també i aquestes incomoditats i aquests debats són importants també per almenys per fer-nos pensar i repensar les noves formes de realitat que estem tenint.
Jo crec que també el més important és que tothom respecti com vulgui expressar-se cadascú amb total llibertat. O sigui, al final, si un vol utilitzar el femení o el totis o el que sigui, doncs mira, cap problema, sempre i quan també respecti que qui no vulgui fer-ho tingui la llibertat de no fer-ho. Al final, una mica reciprocitat.
Clar. Àngels, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Un luxe.
A vosaltres.
Casa teva quan vulguis, eh?
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Sí, sí, sí.
Una abraçada.
Si tenim algun dia, eh?
Sí, et volem gràcies. Tenir aquí, Àngels, a ho aconseguirem. Perquè serem insuportables
fins que ho aconseguim.
És que està tu, n'he d'estar a Nova York, està tot el dia voltant.
Però amb el programa
ara
Lletres...
Ara estic al poble, eh?
Ara estàs al poble.
Ara estàs al poble, però per això estàs ara un moment amb nosaltres.
Propera parada, Sabadell, eh?
Exacte. Sí,
sí, sí. Ja pots anar fent-nos. M'encantarà.
Sí, sí,
i tant. Molt fort.
Adéu, Àngels.
Adéu.
Per cert, hem parlat del... Bueno, no sé si ni si he arribat a dir els títols dels teus llibres, el Catalunya 21, 260 dies d'obstinació, La força del canvi i Les urpes del mal. Aquest va ser el del 2015.
Exacte.
I després també...
Anys,
imagina't, eh? Una vocació primerenca. I després també fèiem referència al del 2020, Catalunya 21, Pau i guerra.
Sí.
No sé si tens alguna altra cosa entre mans. Ara
tinc
mateix.
Una tercera novel·la que és completament diferent a aquestes dues anteriors, que dibuixo al cap un futur postapocalíptic, una mica com inspirant-me una mica en els Jocs de la Fam, si els coneixeu, i té lloc al que seria una Barcelona, no es diu Barcelona, és una ciutat d'aquella època futura, i et trobes amb un noi que és l'Oliver, que és d'una família benestant de la ciutat, però que resulta que esclata una revolució social a la ciutat i es veu forçat, tant la seva família com ell mateix, a fugir a l'exili. I és una mica explicar les diferents vivències que viu en aquest exili.
I això, en quin moment del forn ho tens ara mateix?
Ho tinc prou avançat, però ja sortirà. Sí.
Molt bé. De fet, seguim fent el cicle...
Sí, fem el cicle Oliver i companyia.
Sí.
Les biblioteques fan una programació de llibres fantàstica. Vull dir que també la recomanació de... Quina és la biblioteca que més a prop et queda de casa?
La del Vapor Badia. Si no
doncs el Vapor Badia. O sigui, també volem unir a tot aquest ecosistema d'escriptors a la seva biblioteca de referència i jugar, doncs, el primer actiu són les biblioteques, després... les presentacions de Sant Jordi, la setmana del llibre al casal Pere IV, i després Oliver i companyia, i tota la programació de biblioteques. Penso que hem fet un salt qualitatiu amb Lletres, i si no l'hem fet, tota l'estona ho estem intentant.
No, jo crec que sí que l'hem fet. Sí.
Em consta que n'està bastant content el regidor de Cultura. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
Doncs bé, mira, estem preguntant-nos si el llenguatge determina l'expressió. Quina opinió tens?
Sí. Si fas exercicis d'estil, moltes vegades et pot passar. Clar, sí, depèn de quin llenguatge utilitzis, et pot inclús alterar la planificació que tenies original o el primer pàlpit que tens creatiu es pot modificar a través d'experimentar amb el llenguatge. I tant, i pots modificar inclús el teu propi estil, explorar nous indrets que potser no havies encara investigat de la teva creativitat. Jo penso que és important, i a vegades ens provoca això, no? També perquè ens impacta determinat autor o autor a intentar emular-lo o entrar en la seva ona, et pot afectar tu directament en el teu àmbit, diguéssim, creatiu més de zona de confort, i per tant et pot permetre variar i ser més eclèctic i inclús tenir més tot terreny, no? Ser més capaç d'accedir a altres textures i altres registres que potser habitualment si no treballaries.
No ho faries. Regidor, obrim l'app Sincronitzats per saber què és el que tenim en agenda a partir d'aquest divendres dia 27?
I tant. Mira, aquesta setmana tenim bastantes coses. El que passa que hi ha un tema estrella, que ara explicarem. Per començar, tenim aquest dijous la Galestà, que és un esdeveniment de ciutat molt important, que ha plegat totes les entitats més vinculades a la programació teatral i que, a més, doncs, omple la faràndula de Goma Gonfa, un sold out de faràndula. Després tindrem també la Festa Major de l'Eixample, que cada setmana, que és una altra Festa Major doncs, que dintre d'aquest calendari festiu que és tan exhaustiu que ens va des de l'abril fins a l'octubre, doncs, també ara agafa el protagonisme, és el seu moment. Llavors també tindrem la presentació d'un espectacle que serà de molt petit format, que es fa a la Capella Blava, que és Els colors de la Terra, amb música de José Blanco, que això està dintre de l'àmbit de Manifesta, del Museu d'Art i altres col·laboracions que s'han generat al respecte, que es farà un assaig obert divendres, i després també tenem la pròviament la que seria la funció, diguéssim, el concert el dissabte. I llavors, sobretot també tenim alguna cosa de teatre aquesta setmana, els Juegos Absurdos a l'Estruc Bar amb els absurdòpates. Tenim un assaig obert que podrem veure d'un espectacle que es diu Calla, Judit, Calla, que és un espectacle que ens porta a Marsella Produccions i que és una col·laboració entre el Canal Centre d'Arts Escèniques de la Sala de Girona i l'Estruc, i per tant també és molt interessant, i és d'aquests espectacles que tens la sort de poder veure en un àmbit absolutament de work in progress, de creació, que encara no es considera ni molt menys acabat, però pots veure aquell moment creatiu i veure a quines conclusions han arribat en aquell moment. Després generalment es fa doncs, el col·loqui pertinent, i l'estrella, diguéssim, d'aquest cap de setmana serà la 42a trobada nacional de trabucaires que es farà aquí a Sabadell. Per tant, Sabadell serà la ciutat trabucaire 2024 i aplegarem ni més ni menys que 352 trabucaires que en un moment determinat faran una actuació conjunta, per tant, preparem-nos tots plegats per el moviment sísmic que pot provocar això. Està molt ben treballat, està fet, també a més hi ha tallers doncs, sobre temes de possibilitats de problemes auditius o inclús de temes d'oculars, tallers per nens, evidentment amb kabukis, no trabucs reals, i hi haurà diverses actuacions, però l'actuació aquesta, diguéssim, més conjunta es farà a un àmbit molt apartat, que és allà a la zona del Parc Catalunya, justament perquè no hi hagi veïnes o veïns amb sensibilitat doncs, allà una mica extrema i que, per tant, com que les detonacions són tan complicades d'absorbir a vegades, no? Dels nens petits a vegades ho passen molt malament, els propis animals, que també els domèstics, que a vegades també no les entenen, evidentment, i ho tenen molta sensibilitat auditiva i ho passen fatal, doncs hem buscat un espai el més allunyat possible perquè serà molt espectacular, però que ho puguem gaudir, sense aprendre mal, diguéssim.
Sí, serà espectacular, però ells són molt conscients que estan treballant amb soroll i que bueno, amb els impactes que fan els trabucs i ho fan d'una manera molt amable, fan d'una manera molt controlada, el que deia el Carles també, porten sempre taps a les orelles, vull dir que si estàs per allà et donen una bosseta amb dos taps que te'ls pots posar directament i avisen...
El turisme en repartirà també la gratuïtat.
En reparteix i avisen sempre abans de tirar, és a dir, no estarem allà prenent alguna cosa i bum, 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 i ens espantarem, sinó que són molt respectuosos, avisen molt, vull dir que tranquils amb la trobada nacional de trabucaires.
I de fet es fa una galejada nocturna que no és gaire comú de veure, oi?
Correcte, això és un d'aquests esdeveniments que també podrem veure, que a més ens deia el president de Trabucaires a Sabadell que és un esdeveniment poc habitual i que tindrem la sort doncs, de poder veure aquí. Ells també han estat conscients que tenien aquesta possibilitat de portar... Clar, això evidentment està absolutament vinculat i linkat amb la capital de la cultura catalana. És un dels esdeveniments així més que hi ha també en contra l'altre dia a la roda de premsa que podem sumar a la trobada comarcal de gegants, al moment que les entitats que fan pastorets també van venir aquí, els urbanes sketchers...
I la propera trobada de passebristes també de Catalunya.
Aquesta setmana fem la roda de premsa per explicar-vos-ho. Per tant, tenim moltes trobades d'aquestes de caràcter així d'àmbit nacional que es van produint aquí i que crec que està molt bé que Sabadell doncs, s'hagi d'anfitriona i que les rebem i que doncs, les puguem gaudir. No? I no em deixo també que de música en viu l'hem d'anar potenciant a tope. Hi ha també la capella que ens fa un concert d'Alma de Boquerón, que també, com sempre, aquell espai tan absolutament oníric que tenim allà, doncs l'hem d'anar a poder gaudir també perquè és un espai molt bonic i que val la pena doncs, poder conjugar les dues coses, no? Fer maridatge entre l'entorn, prendre alguna cosa, fer el vermut i a més poder escoltar música en viu.
Regidor, moltes gràcies i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres, fins ara, adéu-siau.
Molt bé, doncs amb aquesta repassada...
I has anat a la capella d'aquesta que comentava el regidor?
La Capella Blava és extraordinària.
Ai, no te la perdis, és una d'aquells espais i tots els oients que ens escoltin...
És un espai... No, un espectacle, no. És una obra d'art.
Realment és un espectacle, però és
una obra d'art.
És un espectacle, exacte, dintre, en una obra d'art de l'Alfons Borrell, que és una de les primeres obres d'art immersives. Això sí, que és una obra d'art immersiva. És a dir, tu entres i passeges en els espais de color. No és com una mica aquestes performances que fan ara amb Sorolla, amb Dalí, etc., que és tot un joc, una mica de construcció de l'obra d'art que tu entres. Però és molt sensacionalista, és una, jo crec que fan com una fantasia, però no, en el fons no gaudeixes de l'obra d'una altra manera, sinó que, bueno, que
això podem parlar.
Sí, una altra construcció. En canvi, aquesta obra d'art sí que està concebuda en què tu entres i entres a dintre l'obra d'art, perquè passeges pels espais de color i sí, a dintre
la capella, dintre
la comunitat.
La capella, com el nom exacte, Jordina, és la capella
Blava.
La capella Blava
d'Alfons Borrell.
Sí.
busco horaris de visita i fes un missatge dient-te gràcies.
Sí,
això és espectacular. És màgic,
és una altra
dimensió. I ho tenim a Sabadell.
És màgic, situada al carrer Quevedo.
Com tu,
feu
que ets màgic.
És un quadre.
Tu ets màgic i trobem a faltar sí. molt
màgic. És un quadre en tres dimensions, és extraordinari. I parlant d'art, jo insisteixo, no paro de trobar-me gent que em diuen, ostres, he descobert una cosa que es diu manifesta. Jo dic, ole, m'encanta que ho hagis descobert. Vaig anar a Sant Adrià, m'ho deia el meu germà i l'hora de dinar, i vaig dir, oh, que bé. Vaig anar a Sant Adrià, a l'espai aquell de les Tres Xemeneies, hi ha unes obres d'arts brutals, i vaig dir, doncs, ves a Sabadell, que en tenim unes al Boixer de Vell, que són extraordinàries, aneu a Terrassa, aneu a totes les ciutats que s'han adherit al manifesta i trobareu obres d'art contemporani que us sorprendran i que és una ruta extraordinària.
I que són poques ciutats i una
són
Sabadell.
Són poques ciutats, una Sabadell i la nostra Focus Week, que vol dir la setmana en què farem moltes activitats, comença el dia 1. Vull dir que ho tenim a tocar 1 d'octubre.
Ja, res,
compte que no ens passi per alt.
Això ho insistirem.
Vinga,
cada setmana.
Anthony, Montse, Jordina, gràcies per venir.
A tu sempre.
Gràcies a tu.
Fins sempre.
Pau, t'estimem.
Nosaltres, i a vosaltres.